tot costa.
Molt pocs equips poden fer 7 gols a la Champions i encara menys equips poden desencadenar-se com ho va fer el Barça la segona part d'ahir. Confiança tota, però cautela també. L'Atlètic de Madrid és millor que el Newcastle i caldrà ser més estables per tombar-los.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 19 de març de 2026, dia de Sant Josep. Felicitats, Joseps, Josepes, Peps, Pepes, Josefins i Josefines. Josefins no deu existir. I també és l'últim Tot Costa d'hivern, cosa que ens congratula especialment. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que Joan Garcia podrà jugar diumenge al Camp Nou contra el Rayo, si Flick ho creu oportú, perquè les proves que li han fet avui demostren que no hi ha lesió després que el porter hagués de retirar-se ahir del camp. Bones notícies també pel que fa a Eric Garcia, que té una petita sobrecàrrega. Podria estar a punt fins i tot també per diumenge. Ja serà cosa de Flick, que potser en aquest cas millor prendre precaució. En tot cas, estarà a punt per quan es reprengui la competició després de l'aturada.
I interpreto, demà ho sabrem, que també disponibles per la hipotètica llista de De La Fuente.
Clar.
Que seria una bona notícia pels jugadors i jo crec que una mala notícia pel Barça a aquestes altures de temporada, i tenint en compte que tots dos estan evidentment tocats.
Explica-li al Madrid, per exemple, a qui li han citat Kylian Mbappé després de jugar uns minuts contra el City. Va convocat en França en aquesta aturada. Deuen estar contents també amb Deschamps.
Sí, aquí crec que més enllà de la qüestió esportiva hi havia qüestions de patrocini.
Sí, però Deschamps ha dit que no va per màrqueting, eh? Sí, això ha dit Deschamps.
No, no, home.
El que vull dir és que deu tenir intenció de fer-lo jugar.
Si va jugar contra el City, jugarà en França, però que a part tinc la sensació que ja hauria anat encara que hagués estat lesionat.
Sí, probablement, probablement. I parlàvem de les bones notícies respecte a Joan Garcia. També menys sort aquí ha tingut el Madrid amb el seu porter, perquè avui s'ha confirmat que Thibaut Courtois estarà un mes i mig fora per una lesió muscular. Per tant, es perd el derbi de diumenge, els quarts contra el Bayern, i ja veurem si arriba algun dels partits de semifinals, si és que el Madrid passa, òbviament, als quarts de final davant l'equip alemany.
Aquí la qüestió és que, clar, no tens Courtois, però tens Lunin, que no seria exactament el mateix cas que té el Barça. El diferencial entre el porter titular i el suplent és una mica més alt en el cas del Barça.
Una mica més. El vespre del Barça d'ahir, per tant, va acabar sent rodó, amb la victòria del Barça sobre el Newcastle per 7-2 en un partit de tornada de vuitens de la Champions, més treballat del que pot aparentar el resultat, sobretot a la primera part. El Barça jugarà ara els quarts de final contra l'Atlètic de Madrid, que va perdre el camp del Tottenham per 3-2, però va fer valer el resultat de l'anada. Cal recordar que també van passar ronda el Bayern de Múnich, com parlàvem, que serà el rival del Madrid a quarts de final, i també el Liverpool, que va acabar golejant per 4-0 el Galatasaray, tot i haver perdut l'anada.
Evidentment, analitzarem amb tot luxe de detalls i fins i tot amb Champions Way, amb el Marc Crosa, aquesta golejada blaugrana a la Champions, i també mirarem a l'Atlètic de Madrid. Trucarem a la Maria Josep Hostalric per saber com, amb quin ànim l'Atlètic de Madrid encara aquest tríptic contra el Barça, el de Lliga i els de Champions a l'inici del mes d'abril.
En clau europea, avui es disputen els partits de tornada dels vuitens de final de l'Europa League i de la Conference. Està jugant el Celta al camp del Lió. Va empatar una a casa i, de moment, minut 19 de partit, empat a 0 a Lió, però compta perquè els francesos acaben de quedar amb 10 homes. L'àrbitre ha expulsat Niakate amb vermella directa, i, per tant, el Celta, el que queda de partit, doncs es pot aprofitar de jugar amb un home més. Uf. Certament és una entrada del tot imprudent per part de Nia Caté.
Haurien d'estar amb nou.
Crec que, mira que et dic, que és d'absoluta poca traça. És a dir, no té intenció de fer això, però vaja, li podria haver fet una avaria.
Li ha clavat els tacs a la canyellera.
Sí. El primer minut del partit han fet una jugada igual, que a més era penalti dintre de l'àrea, i el VAR no ha revisat res.
Bé, doncs mira, el Celta li va passar l'anada, que es va quedar amb 10 gairebé tota la segona part, i li van acabar empatant el partit, i avui tindrà 70 minuts contra 10 per intentar superar aquesta eliminatòria.
Ara mateix estaria empatada l'eliminatòria.
Jonathan Giraldez, l'entrenador del Lío femení, no té res a veure amb Claudio Giraldez.
No són família.
Jonathan i família estan sent espectadors d'excepció. Vaja, suposo que deuen anar amb el... Ja, si no són família, amb l'entrenador del Celta deuen anar amb el Lío, diguéssim.
Sí. Bé, és gallec, Jonathan
Giraldez. Ah, que vostè és del
Celta. Estem divagant una mica, ja.
Bé, no, estem en el nostre sumari habitual de tres veus.
És curiós que hi hagi dos entrenadors que es diguin Giraldez...
I que no siguin famílies.
I que no siguin... Que no siguin gallecs, que coincideixi un Lío Celta. Vaja, a mi m'ha cridat l'atenció quan l'he vist.
Molt bé, molt bé.
Bé, doncs...
Ja està, podem procedir?
Sí.
Si és que us encalleu, el comentari ja està fet.
A les 9 del vespre hi ha el Betis Panathinaikos amb 0-1 pels grecs del partit d'anada, i també a les 9 a la Conference el rival del Barça de diumenge, el Rayo, que rep el Samsung Sport. Els madrilenys ja van guanyar 3-1 l'anada. I encara en futbol, Leo Messi ha marcat el gol 900 de la seva carrera esportiva en partit oficial. Ha estat per obrir el marcador al duel de tornada de vuitens de final de la Copa de Campions de la CONCACAF contra el Nashville.
Que han acabat palmant. Ha empatat el Nashville i els han eliminat. I la veritat és que... No em preguntis com he caigut en el tram final de partit. I la veritat és que l'Inter ha jugat molt malament. I he vist Luis Suárez, que ha jugat l'últim quart d'hora en un estat preocupantíssim.
Fa dies, partits i mesos, potser que està no estat...
Però preocupant nivell, Luis, fem un pensament. Pel carinyo que tenim, fem un pensament.
Suárez també, hi havia un gallec que es deia Suárez.
Sí, i li van donar la pilota d'or, però no era familiar de Luis Suárez, de l'uruguaià.
Si fes un pensament, segurament li faria un favor també a l'Inter de Miami, però...
Però no a Messi.
Bé, bé, a Messi potser li seria indiferent...
Sí, home, clar.
Si es queda a Miami, vull dir que... Bé, és igual. Divago jo. La Copa de la Reina, ja tenim la final definida, perquè el Barça va guanyar ahir el Badalona per 4-1 a casa, amb dos gols d'Alexia. La final serà contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària. El Barça de bàsquet, d'altra banda, està visitant des de les 6 de la tarda la pista del València, en partit de la 32a jornada de l'Eurolliga, amb la intenció de trencar una ratxa negativa de 4 derrotes consecutives. Ara mateix el Barça guanya d'un punt, 44-45, quan som al tercer quart. Mira, això que sentiu és la transmissió íntegra que teniu ara mateix al Digital de Catalunya Ràdio, amb Mercè i companyia.
Aquest 2 metres tan versàtil, el triple que no entrarà del València. S'ha d'aprofitar això, s'ha d'aprofitar, nois.
Repeteix-m'ho, ex d'on?
Bé, del Manresa, segur. I també va estar el planter del Barça.
El Barça, que ha arribat a guanyar de 9, ara ho fa de 3, 44-47, i que necessita, com l'aire, guanyar aquest partit. Ho deia Xavi Pasqual, per una qüestió de confiança i per una qüestió classificatòria, perquè el Barça ara mateix és desè de l'Eurolliga, i perdre avui podria significar tranquil·lament quedar fora fins i tot de zona de play-in. Ara empat el València amb un triple. Al final d'aquest partit hem convocat sessió del cinquè quart, la secció de bàsquet del Tot Costa, amb Macià, Antoja i Ballesteros, per analitzar, esperem, que la victòria del Barça en una pista dificilíssima.
I tenim en marxa també, ja t'ho diré, la Copa Masculina d'Hockey Patins de Sant Sadurní. Avui juguen els dos primers partits de quarts de final. Està en joc ara mateix el descans al Calafell-Reus, amb 1-0 al marcador. A 9:15 comença el Noia-Barça, i demà tenim dos partits més, l'Igualada-Voltregà i el Liceu-Alcoi. També comença avui la Copa d'Espanya de Futbol Sala, que es fa a Granada. El Barça, únic representant català, s'enfronta demà al Valdepeña als quarts de final. Per cert, que la Copa la podeu veure a Esport 3.
La d'hoquei.
La Copa d'Hockey Patins, sí, sí. La podeu veure a Esport 3.
De la de futbol sala en parlarem amb Juanjo Catela, el futbolista andalús que ha tornat ara fa poc, després de 10 mesos de lesió. Precisament es va lesionar el genoll ara fa un any a la Copa d'Espanya. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dijous, que té una pregunta per la nostra audiència.
Bé, després del 7-2 al Newcastle, us preguntem si veieu el Barça el primer graó de favorits per guanyar la Champions. Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Des d'ara i fins a les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Santi Jiménez ja ha comparegut, com és habitual. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bona tarda.
Tot en ordre?
Tot, els Giraldez en ordre.
Això, sí, sí, hem endreçat els Giraldez i el Suárez i ara ja podem començar. Marta Corredera, bona tarda.
Bona tarda.
T'has trobat alguna vegada algun rival o alguna rival en el teu cas que es digués Corredera?
No. De dona no.
En canvi, de noi sí que n'hi havia un al Barça, l'Àlex Corredera.
No som família. No, propera no, suposo que llunyana potser...
És gallec, també.
No, de Córdoba. O sigui, el meu avi era de Córdoba i jo crec que ell deu tenir alguna cosa, perquè tampoc és un cognom molt...
Molt bé.
Però no.
Ja havia no, no m'hi he trobat mai. Periodista fa temps que es deia Quique García Corredera.
Sí, home, i tant.
I la Carlota Corredera, també, no? Una periodista.
És presentadora de tele, d'algun programa de Telecinco, potser?
Sí, por ahí, sí.
Sí, és que aquesta parant...
Graus n'hi ha més.
Jordi Grau, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
T'has trobat alguna vegada algun periodista que es digués Grau?
I Jordi Grau.
Oh,
Jordi Grau.
Jordi Grau Ramió.
Ah, sí, té raó.
Periodista i escriptor, de bastant més prestigi que jo, tot sigui dit de passada. Director del Punt, director del... De fet, rebia convocatòries de vegades en nom seu i m'havia d'excusar dient que moltes gràcies, però que no em veia capaç.
Fliparies a la quantitat de festivals de cine que m'han convidat a nom de Jordi Costa, el famosíssim crític, també de molt més nivell que un servidor.
Hi havia hagut...
Servidor.
I el Mans no n'hi ha, no?
Hi ha un jugador d'hoquei patins, que és Gelmà, David Gelmà.
David Gelmà, però Sònia i el Mans no.
No, d'aquestes no.
Molt bé.
Només hi ha una i ja...
Som úniques. I amb allò van tancar la paradeta, sí.
Endreçada, Santi Jiménez, hi havia un davanter del Feyenoord que va
fer...
Yes. Juga al Milan encara?
Sí, sí.
Però se'n va fer una mica llufa, eh? El Feyenoord,
bueno,
molt bé, però...
Això és un cas que tinc pendent amb el Champions Way, que em va prometre que em donaria una samarreta seva.
Ah, doncs mira, avui quan el truquem... escolta, el Newcastle, el Barça, no.
Fa un any que m'està intentant dir, no, tu estaré la samarreta del Santi Jiménez, perquè a més es diu Santi. I Jiménez amb G, com jo. Mm. Sí, per tant, quan intento buscar un article meu... només em surten coses del jugador.
Molt bé. Fins aquí la divagació per començar que Tot Costa. Entrem en matèria, però abans recordeu que Tot Costa una dècada.
Tot Costa una dècada.
Caroline Graham Hansen, bona tarda.
Bona tarda.
L'any passat ja va ser segona la pilota d'or. Sembla que et comencen a reconèixer. Et veus guanyant-la?
No, la verdad que no. Me veo seguir ganando Champions, eso es mi sueño. Y hay cosas en vida que no puedes controlar y estos premios es uno de esos. Pero puedo controlar si vamos a ganar la Champions o no. Eso es, me da motivación y alegría.
Tot Costa una dècada.
Caroline Graham Hansen, la brillant extrem del Barça femení, que no sabem si guanyarà alguna Champions. És possible que guanyi alguna... No sabem si guanyarà la pilota d'or. És possible que guanyi alguna Champions més. I el que sap segur des d'ahir és que jugarà una final de la Copa de la Reina en un recòndit estadi canari. Tu fas una final entre el Barça i l'Atlètic de Madrid i el més raonable és posar-la a Canàries. És el que se li hauria acudit.
Una facilitat.
Estava fixada prèviament, s'ha de dir, i el Tenerife ha arribat a les semifinals.
Això és veritat.
Però vaja, en tot cas, sí, no és gaire còmode.
És a dir, la final estava posada confiant a mort en les opcions del Tenerife.
No, jo crec que li donen per algun aniversari, és a dir, ho han demanat, però...
I també s'ha de dir que la gent de les Illes Canàries estan deixats a la mà de Déu amb moltes coses.
Ja, però això no els expliquis als aficionats del Barça.
Ja, però jo crec que es poden fer coses... Es poden fer coses a les Canàries, perquè realment Canàries existeix. I allà es queixen molt de la indiferència que tenen des de la península cap a ells.
Dit això, és veritat que...
Ells es refereixen als peninsulars com a godos. Sí, sí. A mi em fa molta gràcia, això.
A les finals de Copa de la Reina, bàsicament, s'hi desplacen aficionats al Barça. I quan han estat a Saragossa i han anat molts, òbviament a Gran Canària no hi aniran gaires.
Em diràs que és més bonic Saragossa a Gran Canària?
Més
econòmic, potser, per la gent.
Pensis.
Sí, cap de setmana, no?
Sí, el 16 de maig.
Dissabte.
Cap de setmana. Cap de setmana a Gran Canària.
És una excusa per anar un cap de setmana a Canària.
Sí, home, sí, sí.
El cap de setmana prèvi a la...
A veure, no tothom s'ho pot permetre.
Si vols anar a Oslo, a Canàries, i ja no et dic si passa el que tots volem que passi i toca a Budapest, vaja, t'has de patejar l'extra de Nadal.
Canàries i Budapest.
Canàries i Budapest.
La final de la Champions femenina és a Oslo el 23 de maig, és a dir, una setmana més tard.
Oslo és barato,
la final
també.
La final masculina...
Canàries,
grau,
jo triaria ràpid on anava.
A Canàries.
La final masculina, que és a Budapest, és el 30. Per tant, tens tres setmanes consecutives que te'n vas a Gran Canària, a Oslo i a Budapest.
Sí, però tots els socis del Barça, si el Barça arriba a la final de Champions
que l'única...
A veure. Si hi ha socis per anar tot arreu.
Pilota a terra. L'única final assegurada... És la de Gran Canària.
És la de Gran Canària,
sí,
d'entrada.
Sí, això és veritat.
Jo l'any que ve posaria...
Estem aquí venent ja, que si Oslo, que si Budapest, que si...
I jo després et diria que la femenina, el Barça té força opcions.
Bueno, però no està fet.
No, no està fet.
Doncs mira, tots els que no puguin anar a Budapest, que entenc que és la prioritat número 1, si es donés el cas, vas la setmana abans a la d'Oslo. I si no, a Gran Canària, que bon destí és.
Jo l'any que ve posaria la final de la Champions masculina a Bodo i la femenina a Glim. Tira.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Compte, bon revers de la mínia mal. Es posa que va dir cap a la cara porteria la Red Fermín. Fermín la juga per Rafinha. Rafinha a l'interior de l'àrea, prepara la pilota. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Que bé ho has fet, Rafinha. Que bé ho has fet, Rafinha, això. Que bé ho has fet, Rafinha. Atenció a aquesta falta que picarà Rafinha. Atenció a la rematada i el gol, 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 gol. Bernal, 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 Bernal. Ha marcat un altre gol, Bernal. Amb aquest penal el Barça podria desequilibrar el marcador. I va a la mínima. Xuta a la mínima. Gol, 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 de la mínima. Molt bé, la descarrega Rafinha per Fermín. Encararà tot sol. Continua Fermín. Fermín davant del porter. Xuta Fermín. Gol, 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 Fermín, fantàstic Barça. Pica corna al Barça, molt tancat, la rematada i el gol, 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 gol,
la màscara, la màscara.
Gol! Lewandowski! Per fi marca Lewandowski! S'endú la pilota a la mínima mà, l'acció individual, la cedeix cap a Lewandowski, arriba Lewandowski, som-hi Robert, som-hi Robert, xuta Robert, gol! Gol, 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 Lewandowski! Festival al Camp Nou! Recupera Rafinha, Rafinha marcarà el setè! El setè! El setè! Rafinha! Rafinha Caipirinha ho celebra i el Barça també ho celebra perquè això és una autèntica borratxera de gols. 7 gols, el 7 que li fa el Barça al Newcastle en un rècord històric, en un rècord fantàstic. La Champions ens agrada molt!
I així explicava el Bernat Soler aquests 7 gols que li va clavar el Barça al Newcastle en una segona part històrica, memorable, que ens va fer oblidar les angúnies, les angoixes d'una primera part en què el Newcastle va portar al límit els nervis i la resistència d'un Barça que, evidentment, va estar molt menys encertat que la segona part. Santi, Marta, Grau, quina lectura feu d'aquesta tramuntanada blaugrana precedida per una primera part complexa?
Mira, la paraula que anava a fer servir és la tramuntanada. Han tornat les tramuntanades. Feia temps que no veiem una tramuntanada d'aquestes del Barça, que recorden les que hi havia la temporada passada, i que és un... et dona la sensació de que quan el Barça entra en la centrifugadora, que deia Guardiola, que li passa al Madrid a vegades, el Barça pot guanyar qualsevol. I pot ser una estripa a qualsevol. I això es veia en moments de bon joc i es veia en moments de bones sensacions, però aquest allau de futbol que es va veure a la segona part feia temps que no es veia. Respecte a la primera, crec que són errades els dos gols del Newcastle són errades del Barça. Són unes errades... Sí. O sigui, hi ha una vegada...
Que... També n'hi ha algun del Barça que és errada del
sí,
Newcastle.
Sí, però ja arriba...
De Rafinha, sobretot, no? Li fa l'assistència.
Sí, de Xau a Rafinha. Però hi ha unes de concepte. O sigui, sí. Allò et pots fallar, però el tacó de la Minya Mal en el segon gol del Newcastle és una sobrada... que...
Innecessària.
O fruit de l'edat... Sí, absolutament. Sí, és allò de que... Imagino que qualsevol entrenador es tira els cabells pensant en això. I l'altra és una mala pressió de Pedri i que crec que Eric García va massa d'hora al terra i obre tot un carril i ja saps, arriba així. Si corregeixes això, bones sensacions, perquè crec que la confiança és molt, molt important. Realment, i aquí és on anava. Si tu jugues al ritme de Rafinha i Rafinha està bé, és un altre Barça.
No, jo la lectura que acabo traient és aquesta, que el Barça depèn completament d'ell.
De Rafinha?
No, d'ell mateix, com a Barça. Sí, com a equip. Que sí, sí. Si ells volen arribar a la final de Champions, si ells volen guanyar la Lliga, la guanyaran. Ara, en el dia que estan empanats, el dia que no surten concentrats, que no surten a apretar, el Barça és un equip molt vulnerable.
Però tu creus que la primera part és una qüestió de falta d'atenció o de que el Newcastle et porta al límit futbolísticament?
Home, òbviament el Newcastle t'apreta molt i t'exigeix moltíssim, però tu amb la intensitat que poses l'acabes anul·lant. El que no podem pretendre és anul·lar un equip al minut 10.
Això és
veritat.
Has
de picar pedra, sí, picar pedra i l'acabes anul·lant a la segona part.
Sí, el Barça el va acabar rebentant.
També és cert que respecte a això que el Barça dependrà o no del si mateix, després... també depèn de la seva qualitat defensiva i, per
totalment,
exemple, Cancelo és que això que li va passar ahir li passa sovint.
I li passava a la primera època del Barça.
I jo crec que no ho corregirà, aquestes alçades.
No, no.
Per tant,
però aquí llavors...
Tant culpa de Cancelo, els dos.
Home, el segon.
Home, el segon jo crec que ell ja es passava bastant.
El segon és una pilota per un tacó a la dreta.
Per mi és una conseqüència d'errors.
El segon és culpa de Lamin. El pecat original és de Lamin, no hi ha dubte. Però Cancelo no té cap mena de noció de l'emergència.
És que el que li passa a Cancelo,
sabeu? Cubarsí i Gerard Martínez fan un tip de tapar cagades de jugadors del davant que lògicament es cometen perquè és un partit de futbol. Però que tinguis el tio que la teva parella davalla al costat i te'l quedis mirant és una cancel·lada com en va fer mil en la seva primera etapa.
El que li va passar a Rafinha a Newcastle, que és que com que no tinc la condició, no tinc la mentalitat defensiva i se m'avancen i quan ja se m'han avançat no tinc marge de reaccionar, és el que li passa constantment a Cancelo, que és que no té mentalitat defensiva.
Amb el petit matís que
no
és defensa.
Que ell sí que és lateral, sí, exacte.
Grau.
Doncs divertidíssim, no? El Barça de Flick en essència. La gent s'ho va passar de festa major, gairebé 60.000 persones, un espectacle futbolístic, 4 gols en 20 minuts, més o menys, i aquest mateix equip en la primera part et posen problemes, et demostra les teves carències... Bueno, en el dubte de si això dona o no dona per guanyar aquesta competició, que jo crec que és duríssima, complicadíssima, on tot ha d'anar de cara, i sobretot, per mi, la guanyen sempre els equips que són molt sobris. I per mi el Barça de Flick és gens sobri.
És a dir, tu creus que el Barça ho té difícil per guanyar la Champions?
Molt difícil.
Molt difícil.
Molt difícil.
Difícil ho és perquè és la Champions, però...
Pot donar tot, eh? Pot donar tot. De fet, tornes de Newcastle amb empat perquè al minut 90 no sé quants et cau un penal.
Sí, sí.
Gairebé per gràcia divina. Vull dir, feu memòria dels últims equips que han estat campions d'Europa. Sobretot tenen ofici. Tenen ofici. Jo crec que el Barça és un equip divertidíssim, exuberant, que val la pena pagar 200 euros.
És
jove, descarat, atrevit. Val la pena pagar 200 euros per anar-hi al Camp Nou. Tothom qui va anar...
El PSG també és un equip divertit. Jo crec que és més estable que el Barça, però també és un equip que tendeix a la diversió.
Recordes els resultats contra l'Arsenal en la semifinal? Contra l'Arsenal, que és un equip que juga a futbol divertit.
No me'n recordo.
Recordes com va anar allò?
L'Arsenal d'ara no és especialment divertit.
Parlo de la temporada passada. Parlo de la temporada passada. Un equip que va fer disfrutar a tothom de la manera que va atropellar el Madrid jugant a futbol, per exemple. Doncs contra el Paris Saint-Germain es va trobar no un equip exuberant, es va trobar un equip amb ofici i el va eliminar.
Molt bé. Ara de seguida en parlarem d'això. Abans, si hi havia alguna mala notícia ahir, era que dos jugadors no van poder acabar el partit. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Ahir al final de la TDT ja teníem bons indicis i avui la confirmació que ni Joan Garcia ni Eric no tenen res greu.
Exacte, ahir van ser substituïts...
Vaja, tècnicament és que no tenen ni res.
No tenen res. No és que no hi hagi res greu, exacte. És que no tenen res i que estan a disposició de Hansi Flick, si vol, perquè juguin diumenge amb el Rayo. És cert que ahir van ser substituïts per diferents molèsties físiques. En el cas d'Eric, ell va demanar el canvi, perquè va notar doncs, que tenia aquestes molèsties...
Però minut 20, eh?
Sí, sí.
Sí, sí. A minut 20 ja demanava el canvi perquè notava aquestes molèsties que fa setmanes que arrossega.
És que ha estat dos partits descansant, Newcastle i Sevilla, que jo pensava que haurien servit per fer net, i a mi no. La veritat és que, tot i que és una bona notícia que no tingui lesió, a mi em preocupa una mica que després de descansar una setmana...
Dit això, començo a tenir clar que va amb la selecció espanyola.
Home, si de la... Vaja, per mèrits és evident, i si de la Fuente li diuen que no està lesionat, jo també el convocaria, no?
El que passa,
no?
Que és cert que no... Que el que estem dient, vull dir, a la partida d'anar a Newcastle ja va ser, recordareu, baixa d'última hora, diríem, sí. Perquè el mateix Flick va dir que no es podria córrer cap risc i que era un risc fins i tot si jugava, no va jugar, va descansar, com deies, el dia del Sevilla, tot això perquè arribés bé el partit d'ahir, i ahir al minut 20 està demanant el canvi perquè segueix notant aquestes molèsties a la cuixa dreta. Avui no li han fet ni proves mèdiques, en el cas d'Eric Garcia, perquè de seguida ja van veure i van detectar que només eren molèsties, que es tractava d'aquesta sobrecàrrega, però no fa net. Clar, el cas, tot i que si està disponible per jugar diumenge, diríem que la situació ideal per acabar de fer net seria, fins i tot, que no jugués diumenge amb el Rayo i que aprofités aquesta aturada de seleccions. Clar, sempre que no el convoqui.
Clar, el normal és que no vagi amb Espanya, però es dona la situació que hi ha un Mundial a l'horitzó i que Eric Garcia no és habitual de les convocatòries, sinó... Okay. Jo crec que seria bastant indiscutible que el mateix jugador diria no em convoquis ara,
i
que...
Falten dos mesos per al Mundial.
Però, exacte, sí, però si ets,
Covarsí,
més o menys tens la plaça assegurada, ara dius, no em convoquis, que estic sortint d'unes molèsties.
I està buscant centrals, Espanya.
Per això.
No té clar molt bé quina parella de centrals.
És l'última aturada, no?
És l'última de convocatòria pel Mundial, sí.
Ja estàvem avisats d'això, que el Mundial marcaria el final de la temporada.
Sí, clar. Bé, però jo insisteixo, jo he estat molt crític amb algunes decisions de la Fuente, però si ell tenia pensat, que em sembla raonable convocar Eric, i avui li diuen que Eric no té res, a mi em sembla normal que demà estigui.
Clar, si li diuen que amb el no comunicat...
De fet, no hi ha hagut comunicat d'Eric.
No hi ha hagut comunicat, sí. Hi ha comunicat de Joan Garcia, però no d'Eric.
Mira que ho tenia fàcil el Barça, parlat amb l'Eric, d'evitar-li la convocatòria.
Sí, però clar, és que jo crec que volen anar.
Ah, doncs ja està. Sí, amén. Sí.
Una altra cosa és que quan arribi allà...
Eric vol anar amb la selecció espanyola. Ahir al minut 20 va haver de plegar, però vol anar amb la selecció espanyola. Amén.
Però té tot el sentit del món, Grau.
Que estic pas dient res,
Bé, ho dius com si fos una crítica que vulguin anar. Hi ha un Mundial d'aquí a dos mesos...
Ha sigut una mica pavent.
Jo els porto dient aquí des del mes d'agost que al final d'aquesta temporada el marcarà el Mundial i bé, sembla que us faci gràcia.
No ens en fa cap.
Encara que no era una crítica, no? Em queda que no era una crítica.
No és una crítica, és una realitat.
No, no, és una realitat.
És una constatació
de la realitat.
Però no li passa al Barça, li passa a tots els equips. Li ha passat al Madrid també Mbappé, que porta marejant la perdiu no sé quants dies. Creieu que pensant en el Madrid? No, pensant en França. I Rafinha n'ha fet alguna, i etcètera, etcètera.
I aquesta, perquè és l'última, però...
Farem una cosa.
I això que no hi ha la finalíssima.
Farem una cosa.
I això que no hi ha la finalíssima.
Aquest és el programa de demà, un cop ja sigui a la llista, i ens puguem, si de cas, trinxar a consciència i amb proves al damunt de la taula. Per tant, Laia, Eric, res, i Joan Garcia, res.
I Joan Garcia, res, tot i aquell ensurt que es va notar a l'estadi al Camp Nou, que va notar el jugador una punxada al porter al
bassó
de
la
cama esquerra.
Més que Joan Garcia.
Doncs el diumenge entendre un altre.
Clar, a veure, el tema és... A veure, acabo d'explicar i un moment. El tema és que ella es deixa...
I després opinió. Calla, Costa.
Sí, perquè si no, és molt complit. No, Costa i Santi. No, tots. El tema és, res, es deixa caure, llavors ja l'ensurt, es deixa caure a terra, ja l'ensurt, el miren, de seguida la TET, és cert que després de les primeres exploracions del Ricard Torquemada, la Mireia Ruiz, ja comencen a tranquil·litzar la gent, vull dir, no hi ha sensacions que sigui una lesió greu, tothom està més tranquil al vestidor, li van fer una primera eco i no van veure cap lesió greu, però avui sí que li han fet més proves a ell, i aquestes proves és el que han confirmat que no té lesió, i segons el comunicat, que també és cert que normalment el Barça no fa comunicats per dir que algú no està lesionat, però en aquest cas han fet un comunicat on diuen que es descarta qualsevol lesió i que el jugador estarà disponible per Flick pel pròxim partit. Ara, també podria ser que
doncs
estigués disponible i no jugués.
Que aquest comunicat no sigui un missatge a Luis de la Fuente.
Disponible, no?
Està disponible.
Lletres majúscules.
Que el Joan García també deu voler anar a Espanya.
Joan García vol anar.
Però Joan García no hi anirà.
Seria...
Però l'única opció que té és anar a aquesta convocatòria.
No hi anirà, dius?
No.
Però per la lesió, perquè no creus que l'haguessin convocat?
Home, té complicat. Perquè Luis de la Fuente té tres porters.
Però ell deu tenir l'il·lusió que el convoquin, no?
Però quants porters el portarà? Set?
No, però bé, a veure, Unai Simón és intocable.
Sí.
Remiro és intocable.
I Raya
és intocable.
Quants porters en portarà?
Però jo crec que igual és aquesta primera convocatòria per veure com encaixen el grup.
Si se'n porta
com...
més de tres porters, potser sí.
Home, no crec que porti quatre.
No, jo crec que no. Però és que igual aquesta vegada, pel que jo sé, li havia dit, o havia parlat a Joan García, de portar-lo a la convocatòria com...
Per començar a introduir-lo, a veure com...
Per començar a introduir-lo a la dinàmica de grup, perquè no ha anat amb la
selecció. Jo crec que anirà convocat.
Aquí estic amb el Grau. Si el porta, se n'ha de carregar algun dels seus tres.
Jo crec que a David Raya potser el deixa... David Raya sap que segur... o molt, quasi segur que anirà al Mundial.
Molt bé, demà...
Demà emetrem aquest programa.
Demà,
no cal que fem un
demà. Demà en parlarem. Molt bé. Algú veu Joan jugant diumenge contra el Rayo?
Home, si acaben de fer un comunicat...
Si no té lesió...
Si no té lesió...
Sí. Home, si algú convoca la selecció i no juga...
Si ha fet un comunicat dient que...
No és baixa per
diumenge. L'última línia diu clarament...
L'altra cosa és el que a tu t'agradaria.
Tot el que no sigui jugar és un sorpresor.
Escolta, no estarà lesionat, però és evident que el Bassó li ha donat un avís. A veure si ara, per jugar un partit a casa contra el Rayo, que el pot jugar a Tec fent un piti, ens carregarem Joan García de veritat.
Aleshores no faig un comunicat?
Bueno, és que jo el comunicat no l'he entès.
Mira que era fàcil, com és allò, l'evolució...
Marcarà la disponibilitat.
Mira que era fàcil. I dius, segurament diumenge no jugarà. T'estan dient, diumenge jugarà. És que el comunicat ho diu.
El comunicat és claríssim. Estarà disponible per quan Flick ho cregui convenient. Fins i tot crec que posa el proper partit.
Gairebé diu, a veure si Flick s'atreveix a no posar-lo.
Potser és que l'ha fet Chesney, el comunicat.
O un altre.
En fi, jo no jugaria amb foc, però esteu tots tan convençuts que no us portaré la contrària.
No, però que m'estranyaria el contrari.
Ens han de creure la informació que ens donen.
Vaja, crec que un tio no cau a terra al minut 88 d'un partit per res. O sigui, que no tingui una lesió, és evident que alguna cosa li passa al Bassó també.
Bueno, però si avui et fan un comunicat i et diuen que no passa res...
Doncs perfecte, a jugar amb foc.
Han arribat al descans a Lió, empat a 0 entre el Lió i el Celta. Recordem, el Nada també van empatar a 1 i recordem que està veient el partit Jonathan Giraldez, que no és familiar de Claudio Giraldez, l'entrenador del Celta. Jonathan Giraldez, l'entrenador del Lió femení.
De fet, és el partit dels Giraldez ja fa estona.
I el Lió, que ens agrada divagar sobre el Lió, és un dels equips de Marc Roses.
Ah, sí, senyor, ara el saludarem. En bàsquet, el Barça perd de 3... De 3. A falta de 4 minuts pel final del partit que està jugant a València. Laia, sobre la infermeria, alguna cosa més?
No, res més.
Fins ara.
Fins ara.
La Champions Way. Amb Marc Roses.
Marc Roses, com le va, güey?
Molt bé, molt bé. Sí? Aquí, entretingut, us escolto. Molt bé. Estic preocupat perquè estic molt d'acord amb la Sònia. Em sembla que el comunicat aquest del Barça és més un missatge de La Fuente i que no jugarà Joan García el cap de setmana, eh? Però està bé, convoca'l, no?, una mica.
A mi m'ha fet la sensació que era així. Estàs preocupat per coincidir amb mi, eh?
Sí, per tenir... Sí.
El que és una mica contradictori és... està bé, convoca'l, però jo no el faig jugar diumenge.
És que això és un escàndol. Això és un escàndol. És a dir, tu no el fas jugar diumenge i se'n va a la selecció espanyola, això és un escàndol.
És grau.
Però si ha d'anar amb la selecció espanyola per no jugar...
Grau.
No, perdona. Si juga amb el Barça... que vagi amb la selecció espanyola si el convoquen. Però el que no pot ser és no jugar amb el Barça i anar amb la selecció espanyola.
Si se'n va de convivències...
Si tens una molèstia el dimecres i tens un partit el diumenge, ets molt més propens a patir una lesió grau.
Doncs a casa, les dues setmanes a descansar a casa.
Fas alguna cosa.
I Joan García espera el Mundial i no pot anar a la convocatòria.
És que Joan García no anirà al Mundial, que té tres porters i a Luis de la Fuente.
Hosti, ho tens claríssim, eh?
Sembla... Jo no ho tinc tan clar, eh?
Jo tampoc. Però potser... És a dir... cal veure quin tram final de temporada fa Joan García, però se li pot lesionar un dels tres porters,
eh?
Pot pensar que Joan García és millor que Remiro.
Joan García no pot anar a ser suplent al Mundial. Si Joan García va...
Això és el que dèieu de Valdés.
Joan García ha d'anar a jugar. Joan García ha d'anar a jugar. El porter titular de Luis de la Fuente és Unai Simón i els altres dos fan de suplents. Joan García no pot anar a ser suplent.
Per què no?
D'acord, ja està, ja està. Tertúlia premundial, aquesta encara va més endavant.
Demà convideu-me també.
Esteu tots convidats demà.
El que vols és facturar més, encara.
Marc, Barça 7, Newcastle 2. Què et diu aquest marcador? Què et diu l'actuació global? No només la de la segona part del Barça ahir.
Bueno, un Barça us escoltava bé, eh? I crec que estic molt d'acord amb el Grau amb algunes coses que diu, sobretot de... Ara si veiem a l'Arsenal i analitzem a l'Arsenal no només a la Champions, sinó també a la Premier, és molt més fiable i per això segurament és molt més candidat a ser campió a les dues competències, no? Aquí em sembla que el Barça ha de millorar en moltes coses, però crec que també és un Barça que sap patir, i ho parlàvem a la nada, no? Tot i ser superat, tot i no sentir-se còmode, més enllà dels gols i els errors, que hi ha moltes coses a analitzar, tampoc el Newcastle et va generar tant una altra vegada, no? La sensació és aquella sempre de patir, de no estar còmode, per també el lloc on està jugant, perquè pràcticament no podies passar del mig del camp amb tenència de pilota, amb possessions llargues, a partir de la segona part apareix molt més Pedri, i pràcticament Lamine, Rafinha, reben sempre a camp rival, i aquí canvia per complir el partit.
Pel que em dius, interpreto que no veus clar que aquesta victòria d'ahir, per com va ser, col·loqui al Barça el graó dels millors per guanyar la Champions.
Bueno, tens l'Atlètic de Madrid ara. Ja sabem el que és l'Atlètic de Madrid, ja sabem el que et plantejarà l'Atlètic de Madrid.
M'estàs fent una resposta xolista de partido a partido? O com va això?
Sí, és que jo crec que aquest és el Barça, eh? Aquest és el Barça que hem de pensar ara a la Champions, sobretot veient l'altre costat del quadre, les hòsties que es fotran per allà, i a gaudir això, i ara s'ha de treballar molt aquest costat. A veure, el Newcastle crec que és molt enganyós, el resultat final, crec que és un vendaval de futbol la segona part i tots gaudim, però la primera part, amb el 2-2, per mi hi ha un penal claríssim de Cancelo que no es marca.
Per mi també.
I que s'hauria canviat el partit per complir. Després hi ha un penal claríssim també sobre Rafinha, uh-huh. I la Minta acaba tranquil·litzant les coses. Més enllà d'això, crec que Flick canvia bastant les coses, no? La segona part, i hem parlat moltes vegades durant la temporada,
com li compliquen al Barça els equips que li pressionen constantment a camp rival, no? I tant amb el mig del camp de Ramsey, de Tonali i de Joelinton a l'anada, com ahir la primera part el Barça va patir perquè no podia connectar Pedri, no podia connectar Bernal, però crec que canvia una mica sent més vertical a la segona part, i el gran exemple és el gol de Fermín.
En aquest context de mirar punts forts del Barça, hem passat unes setmanes en què l'únic argument ofensiu de l'equip era Lamin. T'expliques...
Ho parlàvem la setmana passada, no?
Sí, de fet, sí. T'expliques aquesta resurrecció express de Rafinha, que ha passat d'un partit... Jo crec que el de Newcastle és dels pitjors que li han vist en les dues últimes temporades a Rafinha, a patar-ho contra el Sevilla, i ahir, sí. La dada d'ahir de Rafinha és bèstia. Que el teu equip faci 7 gols i tu participis en 6 no és una cosa gaire vista.
Jo crec que és el context col·lectiu. Entenc que el partit de Rafinha no és bo a l'anada, però també tornem a analitzar una mica amb aquest el famós mapa de calor, no? Mm-hmm. On juga el Barça pràcticament tot el partit a Newcastle? On juga ahir la primera part, no? Tot i fer 3 gols, al Barça li costa molt tenir la pilota a camp rival. Tot pràcticament eren les desmarcades de Rafinha a l'espai, de Fermín a l'espai, quan ja jugues 20 o 25 metres més endavant, Rafinha molt més participatiu, deixa la banda per complert, perquè pràcticament juga en un 4-4-2, convertint-se en un delanter centre, o fins i tot ell com a referència, no? Quan Lewandowski ve a rebre més en cura, en l'exemple del gol de Fermín, i aquí canvia, però jo crec que aquest renaixement, d'alguna manera, per nombrar-lo d'alguna manera, és natural, no? Les lesions que ha tingut durant tota la temporada, probablement el que no era natural va ser la temporada passada, com va mantenir el ritme golejador i d'assistències durant tot l'any, no? Ara amb algunes lesions, i també, i entenc el que diu el Grau, no? En any de Mundial no és fàcil el mantenir aquest ritme, però crec que el més important pel Barça és que arriba el moment clau de la temporada.
I una última qüestió ahir... Rafinha s'endú l'MVP del partit i jo crec que merescudament per la influència que té en tantes jugades decisives, però el partit de Lamin també va a part. Un Lamin que apareix molt sovint i remarco l'aparèixer...
Per dins.
Ho dic perquè Flick ja l'ha provat de situar com a mitja punta, i ahir realment on fa mal és per dins. Tu tens la sensació que és millor posar-lo directament per dins o mantenir-lo per fora i que aparegui per dins? Ho dic perquè a mi em fa la sensació que ahir el mal que fa Lamin, a part de perquè és molt bo, és perquè el Newcastle no se l'espera allà.
Per sorpresa, no?
Sí.
És que a l'anada tenia 3 contra 1 constantment, no? A la banda, sí. Tornant a analitzar on rebia la pilota, pràcticament al mig del camp.
A part del 3 contra 1, Hall, al lateral esquerre del Newcastle, per mi ha fet una eliminatòria colossal.
Aquest és bo, eh?
Sí,
però ell el destrossa, eh? A la primera jugada que té, i la groga també a Joelinton a la primera jugada que té, que se'ls treu els dos de sobre. Mm-hmm. O sigui, ahir l'era igual, perquè després a la segona part n'hi ha una que Barnes arriba a fer el 2 contra 1 i se'ls menja els dos. O sigui, la mina camp obert i sobretot dintre l'àrea és molt difícil de defensar, però tornant una mica a la teva pregunta, a mi m'agrada veure un Lamin una mica més madur en quant a les decisions, no la presa de decisions de passada, de definir, de jugar-te l'1 contra 1, sinó d'on aparèixer. No? Crec que això anirà una mica amb l'edat. Si a Rafinha, que normalment des del 4-2-3-1 del Barça juga nominalment des de l'esquerra, però juga per tot, el mateix Fermín crec que és un tio molt intel·ligent, que ahir tirava diagonals a la dreta a la jugada del primer gol, no? Quan Lamin rep per dins, ell t'està atacant la banda dreta i t'està ocupant aquest espai. Crec que aquest intercanvi constant de posicions, sempre que hi hagi algú ocupant l'espai, és molt important i Lamin t'acaba sorprenent. Crec que és més això, no? Que jugui des de la dreta, però que ell de la sensibilitat i de la lectura del moment de partit t'aparegui on t'hagi d'aparèixer.
Ho veieu així? Que arrenqui a la dreta i vagi on vulgui, o preferiríeu ja veure-ho?
Jo crec que estan amb... Primer anem a dibuixar l'A, després la B, després la C i seguim. No,
és que poc... passa que ahir...
I això què vol dir?
Perdona, Marc.
Això vol dir que evolucionar, que no forçar terminis, perquè estem intentant fer una comparació massa ràpida amb Messi.
Ahir, cada vegada que jugava per dins i es girava, allò era un espectacle.
Sí, però jo insisteixo en el mateix, Jordi, que una cosa és arrencar de la dreta, que és on t'espera el rival, i aparèixer dins, per exemple, en la jugada del primer gol del Barça.
I ahir, cada vegada que estava dins i rebia dins i es aconseguia girar, allò és mig gol. Si ella gira, ja és mig gol.
Tu el posaries a dins.
No ho sé. Jo dic el que va passar ahir.
Sí, sí.
Però sobretot per la interpretació del moment, Jordi, perquè ahir, si algú t'ha dificultat durant tota l'eliminatòria, més enllà de Langa, de Barnes, de Gordon, que ha passat desapercebut, no? Pensàvem que probablement seria el perill més gran durant tota l'eliminatòria del Newcastle i t'ha fet molt poc mal perquè no estava en condicions, sobretot, de jugar a l'anada. Però és al mig del camp. Entre Tonali, Joelinton i Ramsey et van frenar molt bé. Jo crec que ell acaba detectant que esquena d'aquests jugadors que acaben sortint pràcticament a jugar l'1 contra 1 a tot el camp, amb Bernal, amb Fermín i amb Pedri, obre aquest espai i acaba rebent aquí. La primera part de Lewandowski em sembla lamentable, que no l'hem comentat, no només en la definició, sinó en el poc que s'acaba associant. Després, per sort, mira, suma els dos gols, en quant a la confiança, és molt important a la jugada del quart gol, perquè ell és el que fa el moviment d'arrastre, no? Ve a rebre amb Gerard Martín. Tampoc hem parlat del partit de Gerard Martín, que per mi cada partit millora i millora i millora, s'està convertint en un central esquerrà espectacular, però crec que és una mica aquesta sensibilitat de Lamine de dir ara vaig aquí, que no hi ha ningú, i els hi faré mal per dins, i el central ha de sortir, i també l'ocupació dels espais. Qui és el lateral dret del Barça? Si és Araujo, no passa. Però si hi ha Fermín, que cau a la banda dreta i l'ocupació acaba sent natural, crec que és una molt bona conseqüència el que Lamine vingui dintre i deixi l'espai també a la banda.
Doncs jo crec que aquesta millora de Lamine passa completament pel que diu el Marc, que és la interpretació del joc i de cada partit, perquè cada rival serà diferent. Hi haurà rivals, al Newcastle a l'anada Lamine va estar molt més obert i és que no va fer pràcticament res, el van anul·lar. I ahir ell interpreta que per dins pot fer molt de mal, a més té Fermín, que té moltíssima mobilitat, i ahir el Barça juga més amb un doble pivot, amb Pedri ajudant molt a Bernal, i això també fa que al mig del camp hi hagi molt d'espai. Hi haurà partits on t'enfrontis a equips que el seu lateral sigui molt més ofensiu i que Lamine pugui estar hagi d'estar obert.
Però per això dic que
a la llarga, jo crec que sí que Lamine tendirà a anar més endins perquè serà molt més desequilibrant, però també dependrà del rival i de la persona o del defensor que tingui davant.
Però per això deia que a mi em fa la sensació que ahir Lamine, perquè és molt bo, però el Newcastle que fa un contra un al mig del camp i que tots van on van els tres migcampistes del Barça, fa mal perquè no se l'esperen.
Sí, sí, totalment.
És a dir,
totalment.
Si tu el plantifiques allà de sortida, és una altra història, em sembla a mi, però vaja.
Jo estic d'acord amb tu.
És canviar, que ell una cosa que té la Mina és que entén molt bé el joc, és molt intel·ligent i sap veure on s'ha de posar cada vegada.
Sí, sí.
Ara, de sortida, jo el seguiria posant de tèmica i que
aparegui.
Mira, el Metropolitano, el dia del 4-0 a la Copa, que veiem el partit junts amb la Marta, des de la graderia, aquest tema va sortir.
Sí.
Ell ho va intentar mil vegades contra Ruggeri i no se'n va sortir. I el Barça estava enmig d'un drama i ho vam comentar. Per què no se'n va al mig? Sí. Que marxi d'aquí. Però si no pot amb ell. Si no, entre que la gespa no estava bé, tampoc no l'acompanyava, no l'ajudava tot plegat, veus a l'equip amb brutals dificultats, no te'n pots anar perquè t'està guanyant cada vegada l'1 contra 1, marxa d'aquí, sigui suficientment intel·ligent, si no cal que ni que t'ho digui l'entrenador, rep per dins.
Jo crec que ahir tampoc li diu l'entrenador.
Jo crec que dins de l'anàlisi d'aquestes persecucions, perdona, Sònia, del mig del camp del Newcastle, dintre de l'anàlisi del partit d'anada, sobretot, és Rafinha llarga, fixa els centrals, Lewandowski allarga, que és el que va intentar fer la primera part, no? Fer el camp una mica més gran, fer aquest mig del camp que dèieu ara molt, molt més ampli, perquè ell pugui venir de fora cap a dins. I aquí rebre, i clar, volia sortir Thiaw ja tard, i els espais eren brutals a l'hora d'atacar.
Jo crec que si el Barça la pròxima temporada no resol el tema del davant de centre, amb una peça, jo crec que això serà una evolució natural.
Un fals nou.
Però arribarà.
Altra cosa és que tu tornis a fitxar un davantecentre de garanties.
Però una cosa és jugar de mitja punta i l'altra de fals nou, És a dir, per jugar de fals nou, jo crec que s'ha de ser estratosfèric. Jugar de mitja punta vol dir
no,
que tens
no
un...
No t'ho sembla, la Minya Mal?
No, em sembla
per
molt...
Per mi el fals nou és Dani Olmo,
Sí, jo anava a dir que a mi m'agrada de fals nou Dani Olmo.
Però que vull dir que...
El que passa que a Flick és evident que no li agrada.
El que vull dir és que
no
Messi ens va fer pensar que un jugador amb molt de talent pot jugar de fals nou. I jugar de fals nou vol dir que no tens cap davanter al davant que t'aclareixi el paisatge. Jo crec que Lewandowski, que el podeu posar per ahir les vegades que vulgueu...
Messi necessitava tenir Suárez,
Sí.
Això ja, mateix. O sigui, has de jugar...
O Villa, o Pedro, també, no? Exacte. Jugadors que sentin la banda, però que acabin tirant diagonals constants, com fa Rafinha. Però també els necessites una a la dreta.
Messi va tenir Suárez quan Suárez va arribar, però prèviament estava jugant de fals nou.
Sí.
Abans
sí,
de Suárez.
Clar, però, sí, sí, però Pedro i Villa ja, li estiraven el d'això.
Sí, sí, I tenia tot, també, eh?
Bé, no, però això és abans, també. Cas, sí, però no. entre Ibra i Suárez...
Però perquè porten a Ibra. Per molestar.
Per poder vendre tot.
Bé, en tot cas, a la pregunta del Grau no pretenia dir que Lamine no sigui estratosfèric.
Però, és que m'havies deixat preocupat.
Però que tot té un procés i per arribar a ser Messi encara li queda.
Sí, de moment diríem que ha plantat els 18 anys, de moment li va per davant.
Sí, sí, això és veritat. Parlant d'estratosfèric, victòria del Barça a la pista del València.
Doncs sí, ja ha acabat aquest partit, una victòria molt important, perquè recordem que el Barça sumava una ratxa de 4 derrotes consecutives, 62-66 de 4 en un marcador baix, d'un partit sí, sí, d'Eurolliga de bàsquet.
Els percentatges són per sí, veure'ls, però escolta, avui ens interessava el probablement. En tot cas, el Barça, que havia guanyat només un dels últims 7 partits a Europa, avui guanya en una pista dificilíssima. Victòria molt important que comentarem després en temps de 5-4. Marc, només per reblar-ho, quan t'he preguntat si col·locaves el Barça en el primer grau de favorits, m'ha semblat que deies que no, eh?
Sí, però poc sí? a poc. Sí, però poc a poc. Sí, crec que...
Això és ni
en partits com, sobretot, en primera part com la d'ahir, o partits com el de Newcastle, i ara no sé si em fotregen en contra, alguns de vosaltres suposo que sí, com es troba a faltar Frenkie de Jong al costat de Pedri, no? Perquè crec que aquella pausa que Marc Bernal et suma moltíssimes coses, no? I crec que al final a vegades ens oblidem que acabem jugant amb quatre nanos del 2007, no? Que tenen 18-19 anys i que estem jugant 8 anys de final de Champions i venen uns quarts de final de Champions, però Frenkie crec que en certs moments et dona aquesta pausa, sobretot en pilota. Jo no parlo del costat defensiu on jo ho cancelo i seguirem parlant d'Araujo, no? De moments claus i d'errors i d'expulsions i tothom vol marcar que Araujo és un desastre constantment, però el de Cancelo ja ho va ser contra el Paris Saint-Germain fa uns anys amb el penal d'Embelé i ahir entre el segon gol i el penal que li fa després Elanga, que per sort no el marquen, també estava fent un partit d'aquells que ens agrada a nivell defensiu.
El Marc és de Jonguista i no és cancelista, per cert. No, això no va en contra del teu argument, eh? El Barça ha jugat 14 partits aquesta temporada sense Frenkie de Jong, 13 victòries i un empat. Crosas, abraçada. Que le vaya bonito, güey.
Bona hòstia per despedir-me,
eh? Bona
hòstia. Bona nit, Marc.
Vinga,
que te vaya bonito.
Que le vaya bonito, güey.
Grande Costa.
No, ara em sap greu perquè jo no soc...
L'has deixat i l'has tallat?
No, ara no ho arreglis. Ja has de posar la
punyalada que li acabes de posar
al bàndol de Grau.
I el tècnic talla la connexió. I ell amb la mà talla la connexió.
No,
baixa el micro.
Baja.
No et volem tornar a sentir allò de trobo a faltar Frenkie de Jong, Costa, que de tant en tant ho dius. Però clar, després surts amb aquesta estadística quan aquí esforçadament...
És que jo...
L'has trobat a faltar?
No. Ah. És que
jo no recordava que estava lesionat.
És que,
cada vegada pugeu al meu carro, eh?
No, no,
cada vegada tinc més grau. M'agrada.
Jo fa 8 anys que sóc en aquest carro.
Sou pilot i copilot del carro.
Se m'està fent molt llarg, això.
Grau, jo a Newcastle vaig trobar a faltar Frenkie de Jong.
Molt bé. I jo ahir a la primera part, també.
I ahir a la primera part, també.
Però això no treu...
Hauria sigut tan diferent.
Però això no treu...
Quan va marcar Bernal el vau trobar molt a faltar, no?
Amb 5 gols, amb 4 partides. Els mateixos que ell, amb 6
anys. Frenkie, 6 anys, sí, sí.
És que jo no sóc...
Que passa que ens van dir que un mig centre del Barça no havia d'arribar i no havia de marcar.
Jo se'ns ha dit... Ara ho dic seriosament. Jo no sóc anti de Jong en absolut.
Jo tampoc.
Però les estadístiques el maten. Les de Bernal, les seves, sí, sí, i les de partits del Barça.
I un cop es recuperi, jugarà?
I tant. No tinguis cap dubte.
No.
Sergi Andreu, el Marc Crosas, a la pregunta de... Veieu el Barça el primer grau de favorits per guanyar la Champions? El Crosas ha dit que sí, però amb calma, és a dir, ni i so. La nostra audiència què diu?
Mira, en un 66% creuen que no. I en un 34 creuen que sí.
Molt bé.
Mira, alguns comentaris. El Damià: crec que podem guanyar qualsevol equip, però hem de millorar en defensa, si no algun dia haurem de fer massa gols per subsanar les llacunes defensives. El Macià diu: no pugem tan ràpid al carro, no sigui cas que ens ho paguem i acabem rodolant escales avall. Està clar que la victòria d'ahir dona molta moral, però jo penso que no penso que encara siguem el grup de favorits. És més, diu, crec que és millor que l'equip no senti aquesta pressió. El Pere diu: encara hi ha uns quants equips amb plantilles i nivells superiors, PSG, Arsenal, Bayern. El J. Alfonso diu...
Cert, ara que dius sí. Això, ahir vaig llegir que el Newcastle crec que s'havia gastat en dos anys 250 milions d'euros en fitxatges. Clar, el Barça aquest estiu se'n va gastar 27. Vull dir, que és una dada també que s'ha de tenir en compte.
Bruno Guimarães, s'ha dit que no va jugar i que és el millor jugador del Newcastle. Sí. Em sembla que el van fitxar per 60 o 70
milions. Per donar-li van pagar una pasta.
També et dic que Elanga, que ahir ens en va fer dos, en van pagar 60 milions i no havia fet cap gol a la Premier en tota, ni a la Champions en tota la temporada. No, un a la cap.
Un a la cap, que va ser un golaç i ja està.
Jo
No. I Voltemà, que no va jugar...
70
quilos.
Això
també
és un tema per fer un altre dia. Jo crec que la Premier gastant diners que no toquen per determinats jugadors. Home,
aquests,
però, en fi,
aquests tiraran pólvora del GQ, eh?
Això sí.
I el City.
Molts equips tiraran pólvora...
El City no fitxa jugadors per menys de 60 milions.
El Newcastle ha gastat més que el City, normals.
Va,
que alguns mediocres.
Culpa meva, que interrompo tant
el cap problema. Sergi. Tres comentaris més. Mira, el J. Alfonso diu: encara no, sobretot perquè hauria de tenir el Barça més solidesa defensiva... En canvi, en atac, segurament té els millors atacs d'Europa. El Biel: si això vol dir arribar a mínimes semifinals, aleshores sí. Però després de 3 partits en 10 dies contra l'Atlètic de Madrid, potser no quedarà en bones condicions físiques ni l'encarregat de material. El Lluís diu: trio l'opció del no per la facilitat que tenim en encaixar gols i fer impossible mantenir la porteria a 0. I el Jaume diu: tenim les mateixes possibilitats que tots els que estan ara mateix encara en competició. Ara bé, no podem anar de sobrats ni d'eufòrics tal com estem avui en dia.
Molt bé. En general, domina la cautela entre la nostra audiència i jo crec que això està...
Sí, és que per mi hi ha una cosa, que és la història, que és: em fio més del Barça en una final a un partit que en una eliminatòria de quarts de final o semifinals.
Doncs això vol dir que tens una confiança relativa en l'equip.
Molt relativa. O sigui, jo crec que a un partit, en una final, pots guanyar qualsevol,
això, home, clar.
Però a dos partits...
Sergi, fins ara.
Fins ara.
Una pausa i truquem al Salmurri, que vol defensar Lewandowski. Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Renault Symbio Full Hybrid i Tech Autorecarregable. El teu SUV familiar amb sistema OpenRLink amb Google integrat i maleter de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita els Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
Tots tenim 3 vides: la pública, la privada i la secreta. Arriba al Teatre Poliorama, Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Entrades al Teatre Poliorama.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als Dies Únics d'Àcia, només del 16 al 28 de març, i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Si us pensàveu que ja ho havíeu vist tot d'eufòria, prepareu-vos per una nit plena de sorpreses.
Música èpica!
Però què et passa?
Els concursants prendran decisions que ho poden canviar tot.
Adéu, adéu.
Una gala que marcarà un abans i un després.
Eufòria!
Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdés 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons. Ah, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigués tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.